Ràdio de Sant Feliu de Codines.
Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la
muntanya! Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu el Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Amiga Zero i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Patito, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i bordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranyes si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Bona nit i molt bona nit, una setmana més a l'Anem a la muntanya. Avui, aquí, a les 10 i un minut, comencem des de l'estudi 1 d'Ona Codinenca, com deia, l'Anem a la muntanya. El segon ja d'aquest mes de novembre. Un mes de novembre, que a mi novembre no m'ha agradat mai, perquè no... El topo més de transició entre l'estiu o el Nadal, no sé, no m'agrada. Però anem passant aquest mes de novembre, ens acostem a Nadal mica en mica, i atenció, perquè avui, a part de tot l'equip de l'Anem a la muntanya, que ja està tothom aquí, bona nit.
Bona nit. Què tal?
Ha anat bé la setmana? Us agrada el novembre? Vosaltres us agrada?
No.
A mi m'agrada molt quan es fan bolets.
T'agrada molt?
Quan es fan bolets, clar, és el més, per mi, dels més importants de l'any, quan hi ha bolets. Ara, si no plou i no hi ha bolets...
I ja trobo a faltar, també,
Clar.
I vas molt, Toni, buscar bolets?
Jo sempre, jo soc un boletaire de prou.
Boletaire
pues
reconegut.
El bosc està sec, que han dit ara que hi ha un incendi d'Empordà bastant important,
Sí,
i que fa mala pinta, perquè està bufant la muntanya a dalt.
A Vilopriu.
Sí, exacte, a Vilopriu. I fa mala pinta. Doncs, bueno, a part de tot l'equip, que està ja tot aquí, que tenim les seccions habituals, l'excursió, la colla dimecres, l'editorial, etcètera, etcètera, també telefonem d'aquí una estona a Francesc Sanahuja, que ens explicarà com va anar la Fira de Llibre Muntanya que es va celebrar a Vic, i d'aquí una estona l'entrevista central del programa serà el Carles i el Jordi Ponti, que avui els tenim aquí al plató, que sempre ens fa més il·lusió una entrevista des del plató.
Bona nit.
I que d'aquí una estona el Joan els entrevistarà. Però abans, com sempre, a l'editorial, Toni, de què tractem avui?
Avui parlarem del temps.
Hombre, molt bé.
Però no és que pugui prendre la secció.
Et farà la competència.
Parlarem del temps des d'un punt de vista filosòfic.
M'agrada. Sí. Molt bé, doncs Josep, des de la Peixera, bona nit també, que mai et dic bona nit. Bona nit.
Bona nit.
Doncs la música, sisplau.
Doncs bé, avui ho he titulat Que plogui, que plogui. L'estat del temps és un tema de conversa força intranscendent. Normalment parlem del temps quan ens trobem en una sala d'espera, en un ascensor, amb algú amb qui no tenim massa lligams. Tenim aquest tipus de conversa per relacionar-nos amb la gent del nostre entorn sense necessitat d'haver d'aprofundir i sense entrar en temes personals. Si ens fixem en alguns programes de televisió o bé en les teves notícies, s'exagera la importància donada al clima i als pronòstics amb una insistència forçada, i s'hi dona més temps que altres temes que haurien de ser més importants, més transcendents. És així com els nostres joves, nois i noies, sense adonar-se'n, s'acostumen a escoltar les extenses explicacions climàtiques amb les televisions que, a més, els van instal·lant a poc conceptes antinaturals de lo que és el bon temps o el mal temps. Tal com es dona en general la informació meteorològica, no ens ensenyen que la pluja és una benedicció per la terra, els camps i les rieres, que el vent és necessari per escampar arreu del territori les llavors dels arbres i les plantes, i que la neu serveix per preparar la terra en zones i països de clima més fred. Fem una petita pausa i continuem. Com deia, sempre s'associa un dia de sol sec i net de núvols a un bon dia, un dia excel·lent, un dia fantàstic. I pel contrari, un dia de pluja, vent o neu és viscut com un problema que cal destacar com a alerta meteorològica o gairebé com a desastre natural, quan, en el pitjor dels casos, això es pot solucionar perfectament amb un anorac, un bon calçat i un petit paraigua. Excepte en països i ocasions puntuals on el clima pot afectar de veritat les persones, seria important de fer notar als nostres fills i nets la bellesa i utilitat d'un bon dia de pluja, d'un dia de vent o un dia de neu, i saber disfrutar d'un canvi de temps sense dramatitzar. Aprofitem per explicar a nois i noies amb imaginació que la vida és diversa i que si tots els dies fossin assolellats seria impossible viure, que som fills de la terra i que hem d'acceptar els ritmes de la natura com un regal, i que som alguna cosa més que turistes de pas o consumidors compulsius. I això és tot, amigues i amics. Fins a una nova emissió. Adéu-siau. Doncs bé, el proverbi d'avui és de Tom Wilson, que és un escriptor anglès, que en un moment determinat va dir: tu pots queixar-te de que les roses tinguin espines, o bé pots alegrar-te perquè les espines tinguin roses. Tom Wilson.
Moltes gràcies, Toni. M'agrada molt aquest tutorial, com sempre.
Com home del temps que ets.
M'agrada molt. A més, hi ha un professor de la universitat que diu que la vida és poesia i que hem de fer més això de convertir les coses en poesia i tal i tal. I, que, i com tu deies al final de fer aquesta consumista i això, aviam si mica en mica...
Clar, és que no podem dir que fa bon temps quan fa sol. Fa bon temps justament quan plou.
Diuen que fa bon temps, depèn... Bueno, fa el temps que ha de fer... Si a l'estiu plou...
Ara, per exemple, si fes un dia de pluja, no pots dir que fa mal.
Clar, però si estigués plovent tots els dies i totes les hores, llavors ja no seria bona.
Si vaig amb una noia...
Seria millor que no pas que fes sol.
Escolteu una cosa, que us sembla si parem i estem pel personatge que hi ha darrere del telèfon?
També tens raó, eh?
També tens raó.
I això ho discutireu després a fora, us sembla bé?
Sí.
Oi, Francesc, que sí?
Escolta'm,
tu penses...
Per mi cada dia fa bon temps. Nevi, plogui, caigui pedra. O sigui que poden continuar parlant, que m'entusiasma també.
Ah, molt bé, doncs així has fet mal fet, eh? No,
això és allò dels excessos, que els excessos mai són bons, amb quasi bé... Totes les coses mai són bons els excessos.
Sí, efectivament, tot el que són extrems, malauradament, sempre porta algun un altre mal de cap.
Exacte. Un got d'aigua va bé per beure, però si et fots a dintre el mar i t'ofegues, doncs llavors resulta que l'aigua et mata, no? O sigui que, eh?
Sí, senyor.
Bueno, Francesc, com havíem parlat abans, serà molt poca estona, però perquè ens expliquis una mica com ha evolucionat aquest any la Fira de Turisme i Esports de
muntanya.
De muntanya, i que s'ha fet a Vic.
I del llibre.
I del llibre. I que aquest any ha sigut diferent, no, Vic? Com ha anat?
Sí, sí, hem fet, aviam, tal com havíem comentat alguna vegada, aquesta fira va néixer a l'Esquiola, a la sala del Cabrerès, i donada la situació econòmica, social, tant de les empreses expositores com de la mateixa organització de la Fira del Llibre, vam estar a punt de fer un salt durant l'edició d'aquest any 2013. Però, bueno, arrel de tenir una reunió amb l'Ajuntament de Vic, vam veure la possibilitat de mantenir-la i inclús, a lo millor, potenciar-la. I ha estat el cas, afortunadament. El fet de traslladar la Fira del Llibre a Vic, juntament amb la Fira de la Muntanya, pues, bueno, ha representat un salt qualitatiu i quantitatiu, també, perquè segons els números que em passaven aquest matí i també s'ha sortit algun mitjà, sembla que s'ha superat els 9.000 i pico de visitants, quan la tendència dels anteriors era que anava a la baixa. Però bueno, això, evidentment, de cara a la valoració d'aquest any ha estat molt positiva. Hem tingut figures importants del món de la muntanya, tant d'escriptors i de més. Vosaltres també heu estat testimonis, i gràcies per venir a la fira, que evidentment també heu aportat el vostre gra de sorra, que us acostuma a dir.
Sempre mirem...
Perdó?
No, que dic, sempre mirem de no fallar, no?
Bueno, ja ho sé, i per això és un tema agrair. I el vostre suport, que això també fa, eh? Perquè un dels problemes que tenim en tot el que són fires, sobretot d'àmbit cultural i esportiu, és la seva difusió. I això jo crec que estem... Si fossi... No sé, si tinguéssim una figura com un Messi vinculat al món del futbol o algun tema d'aquest tipus, òbviament tot l'aspecte cultural seria de força interès de cada mitjans, i malauradament no és el cas, salvo les excepcions com som vosaltres. Per tant, primer, el meu agraïment a vosaltres per el suport que esteu donant cada any.
Bueno, jo que escolta, en Francesc, jo que t'haig de dir una cosa, que aquest any hi ha hagut un estant nou, el Balmes Blanc.
Exacte, sí,
Doncs, bueno, és per dir-te que els dos germans, el Carles i el Jordi Ponti, estan aquí, t'estan escoltant en directe.
Bona nit, aquí estem, a la ràdio.
Molt bé, escolta, bueno, mira, jo em permeto fer una referència pública, i és que aquests joves tenen que ser un referent per molta gent amb ganes de desenvolupar tot el que és la cultura de l'excursionisme, i de veritat que ho estan fent molt bé. Ja en coneixen prou i saben de que la seva forma de treballar, d'organitzar, de difondre la seva inquietud pot ajudar moltíssim a la cultura excursionista, i per tant saben que tenen tot el meu suport.
Ells estan molt contents, eh?
Francesc, no només et coneixem, sinó que et volem donar les gràcies per l'ajuda que sempre ens dona i per impulsar aquest projecte en el que també hi creus.
No, però ho faig una mica egoista, perquè tot el que fem així ho fem també pel país. Per tant, escolta, amb molt de gust, de veritat que no costa res que fa i donar-vos suport.
Gràcies, Francesc.
De res. Però, bueno, tornant a la fira, el cas és que hem tingut, òbviament, una certa preocupació que podia afectar les relacions amb el Cabrerès, perquè, clar, tot l'entorn estaven inquiets del fet de fer aquest canvi, no? I aquest dematí he tingut unes reunions amb els alcaldes, bueno, concretament l'alcalde de l'Esquirol, intentant explicar el raonament de per què hi ha aquest canvi, que sí que ho entenen, però òbviament el que volen és recuperar la fira per l'indrés on va néixer. Cosa que jo també entenc perfectament, el que sí, hem de ser conscients de que de cara a tant editorials, escriptors, llibreters, conferenciants, el fet de desplaçar-se fins a aquell indret de presentar uns costos. I avui dia tothom, agrada o no agrada, però cerquen els retorns de l'inversió que fan, tant a l'hora de llibres, de muntar l'estand, de tenir personal, que fan una despesa i, òbviament, si no tenen aquesta recuperació que comentaven, els hi costa molt fer aquest desplaçament. I és una situació una mica complexa, però que entre tots la tenim que afrontar i ser capaços de cara al futur pues, de portar enginy i mirar de millorar les situacions.
I s'ha comentat... Digues, perdona.
Simplement que en tot moment hem de ser prou imaginatius i cercar les millors solucions per tothom. Que a vegades n'hi haurà algú que tindrà que cedir una part, una mica de representació, però que, en definitiva, el que intentem és que la societat gaudeixi d'un producte i que aquest producte siguin capaços de difondre-ho arreu de casa nostra.
Molt bé. Llavors heu parlat l'any que ve d'on es podria fer la fira?
Estem en converses encara. O sigui, tenim que fer primer la reunió per fer una valoració molt més concreta del que ha estat el resultat de la fira, i després parlar amb la gent de Fires de Vic i també fer una reunió a l'Ajuntament de l'Esquirol aviam de quina forma entre tots són capaços de potenciar aquesta fira i ubicar-la en el lloc més adient. Això, evidentment, hem passat aquesta edició i ara tenim que començar a pensar en l'edició del 2014.
A preparar per l'altra.
El fet de que s'ha associat aquesta fira a la Fira de la Muntanya també ha ajudat, no?, a que hi hagi més gent i això?
Sí, però... evidentment, els resultats de la sinergia han sigut molt positius. Per un cantó, a nivell d'estant, pues, o sigui, tothom ho deia, que es veia molt més complet, les presentacions de llibres i segons quines conferències que es feien entre amb dues fires han tingut molt bona acceptació, tothom que explicava una mica el seu producte o el seu projecte tenia molta assistència, cosa que en altres situacions no s'ha donat, i sembla ser, per el que comentava, que s'ha superat que els 9.000 visitants que és quasi un 15-20% més que l'any anterior. O sigui que la suma ha sigut molt positiva.
Bueno, millor, me n'alegro molt. Francesc, com t'he dit abans, que tenia molt poc temps.
No, patiu.
Se'ns ha acabat el temps. Vull dir, sempre et deixo a mitges. Però no, bueno.
No us preocupeu, perquè poc temps, però jo crec que ben aprofitat.
Ben aprofitat, molt bé. Exactament. Doncs, Francesc, donem les gràcies per voler-nos atendre i fins aviat.
Escolta, res, moltes gràcies a vosaltres i m'agradaria molt que també doneu suport a les iniciatives d'aquest jovent que ens falta per aquest país.
Ja saps, sempre, això sempre. Sí, molt bé, Francesc.
Molt bona nit.
Moltes gràcies.
Adéu, bona nit.
Gràcies.
Bona nit.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Sí.
Bona nit, feliuans i feliuanes. La colla del dimecres, novament amb vosaltres. Ha passat una altra setmana, ja tenim aquí una redacció a punt perquè pugueu gaudir una mica de les nostres sortides. Aquesta vegada anirem a una de les valls més maques d'Andorra, anomenada, jo li anomeno, el silenci més salvatge d'Andorra, la vall del Madriu. La vall del Madriu, per a fita i claror, és una vall glacial del sud-est del Principat d'Andorra, formada per la conca del Madriu, tributari de la Valira d'Orient i dels seus afluents, els rius de Perafita i de Claró, que configuren la segona conca hidrogràfica andorrana més extensa. La vall presenta un paisatge glacial amb pastures, cingles, espadats i grans extensions boscoses. Es troba aïllada de la resta d'Andorra i només hi arriba per senders inaccessibles amb vehicles, per als vehicles. És una caminada per disfrutar i descobrir el paisatge extraordinari de la Vall del Madriu, declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 2004. L'itinerari Comença, doncs, al quilòmetre 6,2 de la carretera d'Anglosters, on hi ha un aparcament. Entrem al camí del circuit de les Fonts i ens adrecem cap al GR11, que s'enfila de dret per un preciós camí empedrat i per un bosc altíssim de pi negre. És un llarguíssim camí empedrat amb un estat impecable de conservació. El camí segueix muntanya amunt fins arribar a un encreuament. Seguim per la dreta i en forta baixada, durant aquest tram de camí, contemplem les boniques bordes de Ramillos, als nostres peus i davant la vora del riu Madriu. Passem una tartera i continuem amb descens fins al costat del riu. L'anem seguint per la seva esquerra. Baixa un bon cabal d'aigua, formant atractives cascades. Continuem endavant fins al planell de Font Verd. És un paratge preciós, destacant el refugi damunt d'un petit planell. És el refugi de Font Verd, que es troba a 1.880 metres d'altitud. Està obert. Comencem a veure les crestes escarpades dels cims de la Serra Mitjana i la del Cervent. Passem davant la barraca de la Farga i després d'un temps arribem al Pla de l'Ingle, amb el seu refugi, un gran espai de somni. Durant aquest recorregut es contemplen quantitats de refugis lliures i cabanes per poder servir, que poden servir de xapluc. És un camí molt ben marcat que no té pèrdua. El GR11 i el GR7 cobreixen aquest itinerari. L'entorn és idíl·lic, fins a l'estany de la Bova, que hi arribem seguidament. Aquí s'obre el paisatge i descobrim l'esplendor de la vall. Arribem al refugi de l'illa a 2.480 metres d'altitud, després de llarga caminada. Està situat a sota de l'estany, embassament de l'illa. Fem un petit mos i continuem pel camí anomenat dels estanys. Anem fent un bon seguiment a distància. Destaquen els estanys forcats molt escampats. Ara ens toca remuntar fins al cim d'una llarga carena, una immensa plana coberta de grans blocs. Aquí l'espectacle va ser extraordinari, dominant el paisatge quasi amb els 360 graus i amb un dia molt radiant. En aquest gran planell sobresurt el cap de la Coma dels Llops. Abandonem aquest paratge i comencem a fer un llarg descens amb moltes zigzagues i pedrucalls que ens baixen fins al fons d'una vall. Entrem de nou al bosc i, anant descendint, ens topem amb el refugi de les Agolls, una bonica edificació de pedra. De nou travessem un rierol i tornem al bosc per seguir unes marques grogues i el nostre GPS fins a sortir a una drecera esglaonada que baixa fins a l'itinerari de l'estany d'Anglosters, seguir una part del camí de les Fonts i arribar al desitjat aparcament. Ha sigut un llarg recorregut de 27 km 140 metres, un temps de caminar de 9 hores 12, un temps total de 11 hores 3, un ascens acumulat de 1.234 metres i la participació de 6 membres de la colla: en Joan Font, en Miquel Serra, en Jordi Ponti, a Rosa Maria Puigsaes, a la Teresa Flaquer i en Josep Mumbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
L'entrevista de la setmana.
Molt bé, moltes gràcies, Josep. La setmana que ve, una excursió, com sempre.
Sí.
Molt interessant aquesta, molt interessant. M'agrada molt.
Demà passat ens anem al Canigó.
Si no plou.
Si fa bon temps, ja en parlarem.
Sí, ens ho diràs tu?
Us ho veiem d'inícia d'aquí una estona. Que...
Ja en parlarem, em sembla que no hi podrem pas anar, pel que dic.
La pluja no serà... Bueno, ja
si plou vol dir que fa bon temps.
No serà pitjor la pluja, No, ja els informem.
El vent, la boira...
Sí. Per aquí. Ja. Doncs això serà d'aquí una estona. Ara ja tenim l'entrevista central del programa, que avui entrevistem el Carles i el Jordi Ponti, que han vingut acompanyats del seu pare, que també alguna pregunta li farem.
Sí, perquè no es perdin.
Perquè no es perdin, ningú. I abans de començar l'entrevista, com sempre, el Joan Font, que és el que els hi farà, farà una petita introducció de les persones que entrevistem.
Doncs sí, bona nit. En Carles Ponti i en Jordi Ponti són dos germans molt aficionats a la muntanya i amb un historial excursionista i professional molt paral·lels. S'inicien en el muntanyisme de joves i s'aficionen a la natura molt ràpidament. Junt amb el Carles, el seu amic, han creat una associació anomenada Balmes Blancs, que dona serveis d'activitats de muntanya i natura. Gestionen el refugi de la Vall de Ciarp, que és el punt de partida de moltes de les activitats que organitzen. Han fet ascensions i travesses a tot el Pirineu i en diverses zones dels Alps, en la modalitat de trekking i d'esquí de muntanya. També tenen una llarga experiència en bicicleta de muntanya, escalada, caiac i vies ferrades. Bona nit.
Bona nit.
Carles i Jordi.
Bona nit.
Què tal? Bé, doncs voldria començar que ens expliquéssiu una mica com va començar el vostre interès per la muntanya, com us veu iniciar, suposo que de jovenets, em sembla que el vostre pare us va portar d'excursió ben aviat, doncs expliqueu-nos una mica aquesta part.
Bé, en primer lloc, agrair-vos que ens hagueu convidat a venir aquí a Sant Feliu, perquè és un poble que també el tenim molt arrelat a nivell familiar, perquè els nostres avis ja hi tenien una casa, ara els pares, i hi hem pujat bastant molts estius, i de fet aquesta tradició per la muntanya nostra doncs ve justament de la família i del fet de que durant totes les vacances i també a l'hivern ens portessin a fer caminades, a esquiar, i com recordàvem ahir a casa, doncs durant les vacances d'estiu havíem d'anar a la muntanya dia sí, dia no. Per tant, d'alguna manera, o bé ens enganxàvem amb aquesta afició o bé l'avorríem.
L'avorríeu per sempre.
I va ser la primera.
Quines són les excursions primeres que vau fer? Cap a quins llocs anàveu?
Tot va començar una mica fruit d'una intuïció, no? Molts amics ens preguntaven o ens demanaven que ens acompanyéssim en una sortida amb esquís de muntanya, perquè nosaltres sortíem molt els caps de setmana i ells tenien interès, no?, en conèixer aquesta disciplina. I la primera sortida, de fet, va ser amb els amics a l'alberg de Martinet, on es van combinar unes xerrades sobre neu i allaus, perquè tenim amics que són de l'ACNA, de l'Associació pel Coneixement de la Neu i les Allaus, i també van participar, no? I llavors van donar a conèixer el material, com s'utilitzava, vam explicar una mica la tècnica i ens vam enfilar amunt. I va ser arrel d'aquella sortida amb els amics que ens vam animar a continuar fent sortides. I ja, mica en mica, a mesura que vam anar avançant, vam sentir, no?, aquest impuls per dir, escolta, doncs muntem un projecte, muntem alguna cosa més, no? I qui sap si en un futur doncs ens puguem dedicar, no?, a aquest tipus d'activitats que estem fent.
Molt bé, molt bé. Vosaltres heu fet una colla d'activitats a la muntanya. D'aquestes activitats que heu fet, amb quina us sentiu millor? Quan heu d'anar a la muntanya, què preferiu fer? Doncs esquí, o preferiu fer escalada, o deixar per algun engorjat?
Sí, nosaltres el punt de partida sempre ha estat les excursions a la neu. Com deia abans, tant nosaltres dos com el nostre company, el Marc, sempre hem sigut bastant...
Jo, per cert, que jo abans he dit Carles, sí. i és Marc, oi?
Sí, Marc, sí. Avui l'exposem, que no ha pogut venir aquí, però també som els tres que estem una mica portant aquests temes. I bé, ja des de petits, molt l'afició per l'esquí i molta il·lusió per anar a la neu. I arrel de conèixer-nos, el Marc i jo vam ser companys d'universitat. Ell ja havia començat amb el tema de l'esquí de muntanya i ràpidament també ens hi vam enganxar nosaltres, perquè ja ens agradava el fet d'anar-hi a l'estiu i d'esquiar-hi a l'hivern, però el fet de combinar les dues coses doncs és molt atractiva. I llavors, diguéssim que des de que fa aquests 10 anys, més o menys, que vam conèixer-nos, doncs les excursions a la neu i l'ascensió als cims han sigut molt recurrents i, bueno, doncs una mica arriben al punt del fanatisme, en alguns casos. No, no tant. I com deia el Jordi abans, aquest és l'àmbit que a nosaltres ens agrada i disfrutem més, però ens agrada fer muntanya tot l'any i ens agrada donar a conèixer aquesta passió per la muntanya a la gent durant tot l'any, com deia. I per tant també fem tot tipus d'activitats durant la primavera, durant la tardor i també a l'estiu.
Jo afegiria que no només, o sigui, no ens conformem només en donar a conèixer la natura, sinó que també procurem aportar-hi contingut, no? Un valor afegit, a més del caràcter vivencial que tenen les sortides, també ens dotem de col·laboracions, de primeres espases en les matèries, ja siguin de biologia, ja siguin de geologia, d'història. Llavors donem a conèixer l'entorn natural, però també el patrimoni que amaga, no? I bé, tot això és el que anomenem experiències temàtiques a la natura, no? És a dir, sempre són sortides a la natura, normalment a la muntanya, tot i que també hem fet activitats a la Costa Brava amb caiac i snorkel. Però principal...
Després tinc previst de parlar una mica, si podem, de cada un d'aquests aspectes i d'aquests muntatges que feu. Us volia preguntar, vosaltres, quan aneu a la muntanya, què és el que aneu a buscar més? No parlo de lo que preteneu de cara a la gent que hi porteu, sinó de cara a vosaltres mateixos. Què hi aneu a buscar més? L'esport o l'aventura? O el contacte amb la natura?
Sí, una mica tot plegat, no? En primer lloc és un lloc on un s'hi troba molt bé i per tant, diguéssim que durant la setmana que tenim altres ocupacions no ho podem gaudir tant i per tant acostumem a aprofitar el nostre temps lliure per buscar aquest contacte amb la natura que ha de ser molt saludable i amb tots els beneficis que comporta l'esport, doncs també aporta un nivell de relació i de convivència amb la gent que també té un punt diferent respecte al que trobem potser en l'ambient laboral més quotidià, que en el nostre cas doncs està lligat a les oficines. I bé, doncs aquest punt d'aventura, de risc, de repte, també ens criden molt, són valors que nosaltres associem a la muntanya però que evidentment són útils per funcionar per la vida, no? Diguéssim, sí. Però que queden bastant potenciats i reforçats a les muntanyes. Una mica és el que busquem, no? Una mica l'autenticitat, diguéssim, magnificar aquestes sensacions, aquests valors.
Parlem una mica doncs d'aquesta associació que heu muntat, però abans ja ho hem comentat que precisament vam estar en la fira, veient-vos en l'estand de la fira que s'ha fet aquest cap de setmana, que jo crec que va ser força interessant. No sé vosaltres com ho valoreu, el que heu tingut molta visita, heu fet contactes, com ha anat?
Sí, en fem una valoració molt, molt positiva. És així com l'any passat vam tenir l'oportunitat de visitar la Fira del Llibre a l'Esquirol. Aquest any hem pogut ampliar una mica els horitzons i fins al punt de muntar un estand. Això ens ha permès, a més de rebre els visitants interessats en les activitats que fèiem i en la gestió del refugi, establir una sèrie de contactes amb gent del sector que creiem que serà molt positiu de cara a fer-ne difusió i establir col·laboracions. Bé, de tot tipus, no? Hi havia el sector editorial, no? Que també a nivell de publicacions i inclús de mapes, no? De donar a conèixer el refugi del Pallars i bé, tot el que és el sector de la muntanya i la natura, per poder mirar de col·laborar-hi.
Escolta, em crida l'atenció això del nom aquest, Val Més Blancs, de què ve això? De com ha sorgit aquest nom?
El nom entenem que és una mica curiós i pot sonar bastant
estrany
i original per la gent, però apel·la una mica a aquests orígens que dèiem de les sortides a la neu, pel que fa el Blancs, i la part de Balmes faria referència al pis que vam compartir els tres components de l'associació, que estava al carrer que porta aquest nom, a Barcelona. Sí, sí.
A quina alçada de Balmes estava això? Aquest carrer el conec una mica jo,
sí,
també.
A la cantonada amb el carrer Madrazo, que està allà tocant a la Clínica del Pilar, tocant a la plaça Molina.
Sí, sí, sí.
Llavors, diguéssim que al principi, evidentment, aquest nom va ser molt improvisat, encara no estàvem pensant en constituir-nos de cap manera, i va ser simplement com un joc i una broma entre els amics que vam participar d'aquella experiència, i és el que té no canviar les coses al principi, que després agafes carinyo, diguem, i que ja et sap greu canviar-ho i sembla que ja no puguis trobar un nom millor. En tot cas, ens sentim contents amb el nom perquè creiem que té un punt original, defuig una mica d'aquests noms més comercials, de guiatges tal o viatges qual, diem que ja ens va bé distingir-nos d'aquesta manera, i a part doncs ens manté en aquesta línia de seguir doncs una mica fidels amb el que pensàvem que
i la filosofia de l'associació, perquè no és empresa, és associació, això, és a dir, que heu creat, quina és, com va sorgir, què preteniu i on voleu arribar?
Bé, en principi, evidentment, quan vam fer la sortida amb els amics no érem res, no? Érem un grup d'amics. El que passa és que a mesura que vam anar fent sortides vam veure la necessitat doncs, de tenir un empart, no? A nivell ja sigui d'assegurances, no? Que, clar, evidentment, quan portes gent a la muntanya doncs, tens unes responsabilitats, no? I a l'ampliar el grup més enllà dels amics doncs, vam tenir aquesta necessitat. Llavors, la figura legal amb la qual ens vam sentir més còmodes a l'inici és la de l'associació, i bé, n'estem còmodes, n'estem contents. Ara bé, tenim ganes també de seguir fent coses, i això no vol dir que més endavant doncs, puguem canviar la forma legal.
I convertiu-ho, si fa falta, en una empresa o en un altre tipus de...
Efectivament.
Sí.
Una cooperativa o altra cosa.
Sí, és un projecte en constant evolució i que està en creixement. Diguéssim que anem ampliant horitzons i objectius a mesura que anem avançant i que anem consolidant els que anem això aconseguint, i que diguéssim que a mesura que se'ns plantegin nous reptes ens anirem adaptant i avançant.
Escolta, vosaltres, vaig recollir una colla de prospectes i la informació que he anat trobant per internet també doncs m'ha anat guiant per fer-vos algunes preguntes. Esteu gestionant, a través de Balmes Blancs, el refugi de la Vall de Ciarp. Com s'ha produït això i com és el refugi aquest on està?
El fet de gestionar aquest refugi doncs parteix del fet que el anar dissenyant aquestes activitats temàtiques, doncs moltes d'elles les vam portar a terme en aquesta zona del Pallars, degut al vincle familiar d'aquest company, en Marc, que té família en aquella zona, i el fet de que al poble de Llagunes hi hagués un refugi que havia funcionat fa uns anys però portava temps tancat, que vam poder utilitzar en caps de setmana puntuals per dur a terme aquestes activitats, i que en un moment donat va sorgir la idea, tant des del poble com nostre, de poder portar la gestió durant tot l'any, que a banda de ser un punt de partida ideal per dur a terme aquestes activitats temàtiques, doncs pogués acomplir els objectius de potenciar la vall, els atractius que té, tant naturals com culturals i històrics.
A quina zona està el poble? Bueno, jo ho sé perquè m'ho heu explicat i ho he vist, però la gent que ens escolta segur que no sap on és la vall aquesta, a prop d'on està i com s'hi va, més o menys.
El refugi es troba al poble de Llagunes, com hem dit, al bell mig de la vall de Ciarp. Des de Sort es puja cap al port del Cantó en direcció a la Seu d'Urgell, i es troba a 12 quilòmetres, és el tercer poble.
12 quilòmetres de Sort.
De Sort. La carretera és la que comunica Sort amb l'Urgell. I bé, és la zona més oriental de...
És a la part, a la vessant de Sort, diguéssim, per això. O sigui que
exactament.
Encara no has arribat, pujant de Sort, encara no has arribat al port del Cantó.
Efectivament. Va. És la zona més oriental del Parc Natural de l'Alt Pirineu, amb qui tenim molt bona relació i ens serveix també de, com a rodó, no?, de les activitats i compartim doncs, coneixement. I és una zona no tan coneguda perquè queda fuig de les activitats més d'esports d'aventura, del Parc Nacional d'Aigüestortes, que són més coneguts, però no per això té menys interès, al contrari. És una zona que entenem que està poc potenciada, que amaga uns atractius molt interessants i bé, el projecte també fomenta doncs, el coneixement d'aquesta zona.
I això, us gestioneu des de Barcelona o us torneu per estar allà? O...
El nostre company, en Marc, està de manera permanent al refugi, vivim allà, i nosaltres estem a Barcelona, llavors anem pujant certs caps de setmana més o menys regularment cap allà a donar suport, quan hi ha activitats, quan hi ha un volum de feina més alt o quan ens ve de gust, perquè si està molt bé.
El refugi està permanentment obert.
Sí, està obert tot l'any. I bueno, una de les coses que també em fa gràcia comentar és que tot i està molt ben comunicat per aquesta carretera del Port del Cantó i molt a prop de Sort, l'accés al poble es fa per un trencant i per una petita carretereta d'un quilòmetre i mig que porta fins allà mateix. De manera que és un lloc molt accessible, molt ben comunicat, però alhora molt tranquil. Llagunès és un poble que durant l'any hi viuen unes 15 persones, que a l'estiu doncs, hi tenen més famílies que hi tenen la casa, però que té aquesta bona combinació entre un espai ben tranquil, però alhora, doncs això, més enllà dels atractius de la pròpia vall, permet moure's bé i buscar doncs, l'ambient de Sort o la sortida d'esports d'aventura que els visitants que venen a la comarca doncs, puguin estar interessats.
Si algú que ens escoltés l'interessés de venir així, com ho ha de fer? Com es pot posar en contacte? El més fàcil és potser per internet o com ho acostumeu a fer això?
Sí, pel que és el refugi, pròpiament, té la seva pàgina web que és www.refugivalldesiarp.com. A part també hi ha el correu electrònic que és info@refugivalldesiarp.com i després també hi ha, facilitem un telèfon que es pot trobar a la mateixa web per al contacte directe. I
després a través de la web que teniu de Balmes Blancs també es pot entrar, que en definitiva són les 3 W, balmesblancs.com també, sí. I per aquí també hi ha un link per anar cap a...
Efectivament, el web ens permet fer difusió tant de les activitats programades al llarg de l'any com també de les activitats a la carta. A més, tenim un blog on anem escrivint tot el que anem fent, també de cara a fomentar l'intercanvi de les experiències, la participació de la gent. També tenim el vincle al web del refugi també és el punt on la gent també ens pot contactar i mirar de col·laborar, no? Si coneix un tema en concret i el vol compartir, doncs també és un laboratori, no?, on experimentar tot això.
Molt bé, fem una petita pausa i després parlarem una mica de les activitats que organitzeu des d'aquest lloc i des d'altres. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? It's cold and I'm nowhere to sleep. Is there some way you can tell me? He walks on, doesn't look back. He pretends he can't hear her. Starts to whistle as he crosses the street. Seems embarrassed to be. Continuem amb el Carles i el Jordi Ponti parlant d'aquesta associació que han muntat de Balmes Blancs i ara estàvem parlant del refugi que estan utilitzant per fer moltes de les activitats i una mica es tractaria doncs, de veure algunes d'aquestes activitats que són les que organitzen, no? Una d'elles és el boom de la tardor, que això tinc entès que va a base, parleu de fotografia i aquestes coses, no? Com que es tracta exactament d'això?
Bé, aquesta és una de les activitats que justament portem a terme des del refugi. Utilitzem el refugi com a camp base per passar un cap de setmana. Aquesta activitat la fem tant a la tardor com a la primavera, perquè entenem que són dues estacions especialment atractives per fer-hi fotografies. No vol dir que la resta no ho siguin, però és quan, no, el paisatge presenta una espectacularitat bastant important. I en la línia del que comentàvem de les col·laboracions, doncs justament aquesta activitat aprofitem per saludar els companys d'Imaginar, que són el col·lectiu amb el qual organitzem aquesta proposta, que pretén ser això, dos dies d'iniciació o d'aprofundiment en el camp de la fotografia, però des d'una vessant molt pràctica. Diguem que no volem tancar-nos a dins per rebre classes teòriques de com fer funcionar la màquina, sinó que a partir d'unes petites explicacions comencem a caminar per la vall i a fer pràctiques tant a nivell tècnic d'ús de la càmera com a nivell d'estètica i de composició.
Llavors, pel que dedueixo, vosaltres no organitzeu, és a dir, no feu vosaltres dos o vosaltres tres el guiatge sempre, sinó que aneu a buscar personatges i persones que són entenedores amb la matèria que toca cada vegada i que per tant poden donar potser una visió molt més detallada i molt més acurada que vosaltres mateixos, no?
Exactament, no? Nosaltres el que dominem més o amb el que ens sentim més còmodes és amb la vessant més de muntanya. El que passa és que si volem aportar un contingut estricte i adequat, doncs un valor afegit, no? A les sortides ens hem de dotar de gent apassionada d'allò que ells mateixos ens proposen, no? Perquè moltes propostes neixen del mateix interès dels experts en la matèria en difondre el seu coneixement, en no quedar-se en el que hi saben, sinó donar-ho a conèixer, no? I moltes vegades són doctorats, guies de muntanya, geòlegs, gent d'un gran nivell.
Un altre taller dels que feu és el taller hivernal. En què consisteix el taller hivernal? Què feu? Parleu alguna cosa de... O sigui, és una qüestió d'esquí, potser, de raquetes? Com va això?
Sí, en el taller hivernal practiquem les raquetes de neu i els esquís de muntanya. Els participants, en funció d'allò que els interessi més o allò en el qual es vulguin iniciar, trien entre aquestes dues modalitats. I el punt d'unió són les xerrades de nivologia, de nius i allaus, dutes a terme per experts de l'ACNE, no? Abans. I sobretot del que es tracta és de donar a conèixer la muntanya, que és molt bonica, però ser-ne conscient dels riscos.
Exacte.
I doncs anar-hi amb seguretat, en definitiva, poder-ne gaudir des del coneixement.
Exacte. Això ha de ser interessant per la qüestió de saber conèixer els estats de la neu, i per tant tant els que fan esquí de muntanya com els que van en raquetes saber per on es posen i els riscos que hi pot haver en cada cas,
i saber com s'ha de reaccionar en cada moment.
També sobre, o sigui, una variant d'aquest taller hauria de ser el de el que li deu in the night, no? O sigui, el de la nit, que això deu ser, doncs, això.
Aquest ja m'agrada.
Sortides a la nit.
Però no és a base de cubates.
Però aquests nois no saben què és una discoteca ni saben què és una sala de festa.
No.
Ja els explicarem.
Doncs, així com deia el Jordi, que la majoria de sortides i propostes que fem tenen, si més no a nivell esportiu, un enfoc d'iniciació, diguem que intentem potenciar molt la part lúdica i que la part esportiva no sigui un limitant pel participant, sigui, sovint és necessari un mínim, no? Però intentem que no sigui així. En aquest cas, la sortida in the night és un pèl més aventurera, en el sentit de que els cops que l'hem fet ha consistit en una ascensió a la Tossa d'Alp, que és on hi ha les estacions d'esquí de la Molina i de la Masella, un sopar a dalt al refugi, al pic de l'Àliga, i un descens nocturn, que ja fem coincidir en dies de lluna plena, perquè no sigui tan extrem, i que bé, aporta això, un punt diferent i que
èpic, no?
I bé,
un plus d'aventura i emoció.
Aquesta activitat, hi ha un tope de gent? O jo, in the night, per exemple, si hi ha 100 persones o 300, o és igual, o tenir un tope, o...
Sempre intentem, o sempre mantenim la ràtio de participants per guia autoritzat, no?
No, i a banda que també no volem organitzar activitats multitudinàries, no? Perquè llavors també perden aquest punt d'unió entre els participants, de coneixença. Sí. Llavors, en el cas que s'esdevingués, que tant de bo que ens apuntéssim 100 persones de cop en una activitat, potser ho faríem en diferents edicions perquè diguéssim que cada grup ho pugui viure d'una manera més plena.
Grups que són ideal, 15-20 persones com a molt, sí, potser?
És una mica en funció del tipus d'activitat. Per exemple, quan vam fer a l'estiu la remada amb caiacs i snorkel, doncs això requeria un grup més petit perquè era una activitat que...
Bueno, controlar el seu entorn, que no escapi cap.
Mentre que quan potser són excursions que diguéssim caminades o senderisme així més senzill, doncs es pot arribar a unes 20 persones i no hi ha problema. Més enllà d'això no acostumem a tenir.
Una altra activitat que feu, i perquè es vegi una mica la varietat, és una que es diu Entre Trinxeres, una passejada per la història.
Sí, aquesta activitat també la desenvolupem a la Vall de Siar, ens allotgem al refugi, i bé, just creuant el riu tenim la Serra de Freixa, que amaga restes de la Guerra Civil, trinxeres i búnkers. La vall té la peculiaritat de que durant 9 mesos van estar cara a cara els dos fronts, el republicà i el nacional. Sí, vigilància. No va haver-hi moltíssima activitat bèl·lica, però es mantenien a ratlla els uns dels altres, no? I bé, estan molt ben conservades, i el més interessant de tot és que durant el recorregut ens acompanya en Manuel Jimeno, que és l'expert en la Guerra Civil al Pallars. Ell ha escrit llibres, és un apassionat del tema, sempre es mostra proactiu i sempre amb un somriure, t'ho explica de bon grat. És un llibre obert, aquest home. I bé, després d'una presentació del context històric, perquè tots tinguem més la idea del que anem a veure, fem una ruta que dura uns 4 hores, una activitat de matí, en la que bé, fem una passejada per la història.
Un altre que feu és Natura, dia i nit, Natura de dia i nit, Estels de nit. Oi, aquesta en què consisteix, aquesta?
Aquesta és també és una de les primeres excursions que vam dissenyar, una de les primeres sortides, i en aquest cas es fa a la Serra del Cadí, al Prepirineu, i diguéssim que la temàtica ve a ser la vegetació, sobretot de la zona, i també la fauna. En aquest cas es fa un recorregut de 2 dies, linear, fent nit al refugi Sant Jordi, pujant pel vessant sud de la Serralada i baixant cap a la vessant nord, i baixant per la vall del Grau de l'Os, on s'hi troba també una espècie que és diguéssim una pròpia de la Serralada, i bé, bueno, a part també s'amplia una mica l'excursió amb el que és l'explicació sobre la formació de la Serralada i a nivell geològic tant del Cadí com en general del Pirineu.
Un altre que feu en un àmbit totalment diferent és Remullada a la Costa Brava.
Sí, és una activitat molt mediàtica, no? Perquè arriba l'estiu, quan ve la calor, tothom pensa en remullar-se, en anar a la platja, i bé, és una activitat que la fem d'un dia, però també es pot fer de dos dies. D'un dia és més pràctic perquè molta gent ve des de Barcelona, tot i que procurem també fer difusió per tot el territori, i bé, sortim amb caiac, fem una remada, i durant el camí dos experts biòlegs, amics nostres del CEAP, del Centre de Blanes, ens expliquen els tipus d'alga, la vegetació que s'amaga en les roques. Llavors, quan arribem a la cala de destí, fem una capbussada amb snorkel i al·lucinem.
Quina zona
ens trobava? Hem fet sortides des del Port de la Selva i des de Sant Feliu de Guíxols. El que passa és que el Port de la Selva, a nivell de meteorologia, tot i que sempre és bona, fa molt vent. Llavors, a vegades és dificultós poder realitzar la sortida.
Molt bé, Carles i Jordi, hem d'acabar perquè ara el Pep ens explicarà el temps i bueno, ho hem de deixar aquí. Ja sé que feu no sé, 7 o 8 activitats més. Si algun altre dia vinguéssiu, doncs en podríem parlar una mica més, i però vaja, ara ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies que hàgiu vingut aquí personalment, i agraïm també el vostre pare que us ha acompanyat.
És un suport incondicional.
Sí. Nosaltres estem molt agraïts que ens hagueu convidat, i a banda, bueno, que us vam conèixer l'altre dia a la fira i que també ens anem assabentant del que aneu fent, doncs també us volem donar ànims i perquè seguiu endavant amb el centre. Felicitar-vos també per la 30a edició de la caminada codinenca, que va ser un èxit, i que ens han dit que va venir gent de bastant llocs de la comarca i de fora, i que bé, sempre que vulgueu, doncs ens podem retrobar.
Un plaer.
Doncs moltes gràcies, bona nit. Gràcies.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Molt bé, ja estem a l'espai del temps, i abans d'acabar el programa direm el temps que ens espera aquesta setmana. Però primer, com sempre, una pinzellada al passat, perquè hem passat un cap de setmana doncs més o menys de tardor, amb nits fresquetes, 7-8 graus, que podien ser més baixes per les que estem, que hi ha molts anys que hi ha glaça per aquestes dates, i les màximes no eren de màniga curta, però bueno, eren de 16, 17, 18 graus, ben suaus per aquestes èpoques de l'any. Això, Toni, mira, ho lligarem al principi del programa. Per mi això és mal temps, perquè no ha de ploure novembre i no fa aquest temps, però clar, a l'estiu, si vas amb una noia de platja, vols que foti sol i és bon temps a l'estiu, això.
No? Si no fa molts dies que no plou...
Sí, perquè la noia no es posarà al banyador.
Exacte. Exacte.
Hi ha llocs que no fa falta.
Però bé, jo ja no dic tant,
Fent aquesta pinzellada al passat, anem pel futur ja. I anem per demà dimarts. Continua l'anticicló, aquest anticicló que es oscil·la una mica, però que tenim gairebé sobre i tenim molt poques novetats aquesta setmana. Demà ens llevarem 6-7 graus, es farà sol durant tot el dia, a la tarda hi pot haver algun núvol despistat, però que no deixarà en cap cas gens de pluja, ni el cel ennuvolat, 4 núvols decoratius, i la temperatura màxima serà de 17-18 graus. Igualment serà suau. Dimecres, continua aquest anticicló a sobre, però això sí, matins una mica més fresquets, 5-6 graus. Sol durant tot el dia, algun núvol a tarda també decoratiu, i les mínimes, 1-2 graus més baixes. El Canigó, vent i una mica de pluja.
I
embullat, però sobretot molt vent. Dijous augmentarà el vent de nord, i aquesta sensació de fred també ens arribarà aquí, no arribarà vent, però sí la sensació de fred a Sant Feliu. Ens llevarem dijous amb la nit més fred de l'any, ens llevarem amb només 3 o 4 graus, per tant al matí serà més fred de tot l'any, i màximes només de 14 o 15 graus, temperatures més baixes, això sí, continuarà fent sol durant tot el dia. i sembla que cada setmana l'ambient serà més de tardor. I abans d'acabar us recordem que el dia 28 a les 8 el Centre, l'Edu Seyent i el David i el Quim Bretxa ens presentaran un documental del Mamba Parbat. Esteu tots convidats el dia 28. I fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a tothom. Ens veiem la setmana que ve. Gràcies.